Ma de Patri també, no ho sabem.
No, jo crec que Patri, el Barça... És que...
Les pilotes d'or, digue-li a Vinícius, s'han d'agafar quan passen.
Això també és veritat, però a Patri hi ha una temporada que per mi és claríssim que optava, que és... Perquè quin és el problema de
l'Indoven, no?
Clar, el problema de Patri és que no apareix al titular, saps?
No li van donar ni bola, ara que ens ho estem preguntant.
Aquella temporada que fa una temporada tan espectacular com aquesta, a la final... és la que et posa en disposició de poder reguanyar perquè et marca els dos primers partits, quan vas, els dos primers gols quan vas perdent 0-2.
I
aquell any no li van donar.
No també, li van donar, no. És que no va quedar ni entre les primeres.
Sí. Si li donen aquí a Patri, em semblarà molt bé, però jo li donaria a Alexia perquè molt serà l'última que pot guanyar.
Patri.
Ruth.
Patri.
Tengo un altre vot per Patri.
Jo no vull deixar la Sònia sola. Alexia.
I la nostra audiència?
Doncs la nostra audiència, 37% Alexia, 36% Patri, 20% Payor i un altre 7%. Us he de dir que la majoria de comentaris que llegiré apunten a cap a l'altre que no surt aquí, d'acord? Clar. El Germán diu: hola, aquest any Alexia i Messi finalment és el seu últim any aquí, encara que Patri i Payor també ho mereixen. El que sí no tinc cap dubte aquest any és que el millor entrenador, no imagino què poden inventar per no donar-li al Pere Romeu.
No, vull que arribi la gala de la pilota d'or demà.
També és veritat que si li donen a Pere Romeu, Jonathan Giraldez pujarà al jurat.
Sí, amb raó, però vaja, aquest any no hi ha manera de colar un triomf de Serena Wiegmann ni aquestes
clar,
coses estranyes.
És que no hi ha
estranyes.
Ni Eurocopa, ni Mundial...
En fi.
El Mr. Mont diu: Cata o Patri? La segona fa una dècada que s'ho mereix. El Jaume Domènech diu: jo li donaria a Cata Coll. Ja fa molt temps que és diferencial, però com sempre, els porters porteres sembla que no compten per res i són tan importants com els golejadors. El Xavier diu: Alexia, Payor i Cata en aquest ordre. L'Alfonso diu: a Payor perquè ha fet una molt bona temporada i no em refereixo només a la fase golejadora, que també em refereixo sobretot a l'actitud que ha tingut al terreny de joc, pressionant, desmarcant-se contínuament, lluitant-ho tot i corrent per obrir espais constantment. Us he de dir que el nom de Cata surt a moltíssimes respostes i que hi ha molts oients que se n'han recordat d'ella.
I merescudament perquè va ser una de les claus de la final pel Barça.
Jo crec que si valorem l'MVP de la final, clarament la cosa estava entre Payor i Cata Coll. Amb vots particulars per Patri, si vols.
No, jo vaig votar Payor.
Sí.
El que passa a mi em va impressionar
que
Patri.
Sí. Però si parles de tota la Champions, és veritat que Cata Coll pràcticament no té feina fins que arriben a les semifinals finals.
Semis i final.
I aleshores, clar, per trajectòria la Champions segurament és la que té menys opcions. A banda que els porters sempre en aquests premis estan absolutament ignorats.
Jo la que descartaria és Payor, que m'haver guanyat la Champions.
Ja en
té més que suficient.
El títol de màxima golejada. Sí.
Doncs ja està, ja es dona per premiada. La temporada vinent ja en parlarem. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Ruth, alguna cosa més?
No, ja és tot.
Doncs a veure, pendents de demà, a veure si és el dia A o no.
Aviam.
Que si no ho fos, potser seria una bona notícia.
El meu telèfon ho agrairà, perquè treu fum.
Ah, sí?
No paro de trucar gent i enviar missatges, clar.
Ah, no, pensava que et trucaven a tu.
No, jo, busquem.
Molt bé, no. Bé, et queden 57 minuts. Si hi hagués fumat a negre, en aquest cas, ens avises.
Sí.
Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Avui molt moderat. 4 minuts de retard sobre l'horari previst. Agnès Marquès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens explicareu a Catalunya?
Doncs mira, detalls del sumari de la investigació de la trama en la qual està investigat José Luis Rodríguez Zapatero. La policia, concretament en aquest sumari, ubica la casa de l'expresident espanyol com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. En aquest sumari de la causa, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els investigadors parlen d'una estructura estable, jerarquitzada, de tràfic d'influències, insisteixen a situar l'exlíder socialista com el coordinador, el supervisor d'aquesta xarxa. Hi ha diferents nivells de jerarquia, això ho explicarem al Catalunya Nit. Sí que del sumari se n'extreu també que José Luis Rodríguez Zapatero el que hauria fet és evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos, això sempre segons la investigació del jutjat que investiga aquesta presumpta trama. Després acabem de saber que dels passatgers espanyols del creuer que continuen estan fent la quarantena a l'Hospital Militar de Madrid, doncs que s'acaba de confirmar un nou cas. És veritat, ja ho vam explicar, que la quarantena havia de ser llarga perquè el període d'incubació de l'antivirus doncs és molt llarg, i efectivament tants dies després, sense símptomes ens diuen, però gràcies a una PCR que se'ls fa de seguiment, una de les 14 persones que hi ha ingressades en aquest hospital ha donat positiu. Preocupa bastant més l'evolució de l'Ebola. El director general de l'Organització Mundial de la Salut demà viatja al Congo per supervisar la resposta que s'està donant en aquest brot. Hi ha, es calcula, unes 900 persones ja contagiades, 220 han mort en les últimes setmanes. Preocupa també que s'estan donant els primers casos a Uganda. I Itàlia ja ha pres mesures amb dues persones que han viatjat d'Uganda a Itàlia. Les tenen també com una mena de vigilància en quarantena perquè en aquest cas presenten febre. Per tant, hi ha molta atenció i vigilància sobre els moviments dels passatgers que volen des d'aquests països, etc. Tedros Adhanom, que demà viatja cap al Congo, de l'Organització Mundial de la Salut, ja expressava la setmana passada que estava molt, molt preocupat. I bé, també explicarem aquesta encíclica que ha fet Lleó XIV, el papa, que és a pocs dies ja de viatjar cap a Barcelona, en contra de la intel·ligència artificial. Diu que no es pot considerar un artefacte moralment neutre i reclama que es tracta, doncs, com des d'una perspectiva humanista. La situa, per posar-vos en situació, aquesta tecnologia al nivell de l'energia nuclear. I ha criticat l'ús que n'estan fent les elites econòmiques, que efectivament no són neutres i que poden eixamplar encara més la distància entre la riquesa i la pobresa. I de moltes altres coses que parlarem avui al Catalunya Nit. Tenim Toni Padilla, és dilluns. Per cert, tenim un ull posat també a la rua d'en Pep Guardiola i del Manchester City. Aviam si hi ha alguna sorpresa.
Sí?
No ho sabem.
Pitjor pel Barça o...
No, ja veuràs. A veure què passa.
Bé, ahir deia que estava molt, molt cansat. I...
Sí, no, ell no dirà, jo crec, jo, si no ho sabeu vosaltres, això sí que no ho sé.
No.
El que s'espera... Una cosa més lúdica o festiva, em sembla.
El que s'espera d'ell és que agafi alguna selecció, però jo crec que no serà de manera imminent. Quan acabi el Mundial ja ho veurem.
De moment, per les imatges que hem vist, s'ho està passant bé a la rua.
S'està passant bé?
Sí, home. Sí.
Ja d'haver entrat la imatge aquella del puro, no?
No. Aquesta no, l'he vist amb una beguda a la mà, però vaja, no.
Molt bé, no és que... És...
Ara ens ha deixat...
És que sabeu que hi ha coses que no es poden explicar de la festa, doncs ens ho explicaran.
Veurem si passa, no
si
sé.
Si passa, ens ho explicaran al Catalunya Nit. És que tenen fil directe amb Guardiola.
No, ja veus.
Potser el truquen.
Això és l'antiinformació, no? Això que estem fent ara, em sento fatal, no? Nosaltres que només donem les coses confirmades.
Perquè no ho podem explicar ara, però el Catalunya Nit sí.
Segurament.
Només es tracta de mantenir l'antena de Catalunya Ràdio.
Exacte, no.
I tindreu la resposta a partir de les 10. Manel Elias, Agnès Marquès, Catalunya Nit. Gràcies.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
En aquest 25 de maig, que us hem explicat que 8 jugadors del Barça aniran al Mundial amb Espanya, destaquen sobretot els noms de Joan García, Eric García i Gavi com a grans novetats, i també quatre catalans més, Raya Cucurella, Marc Pubill i Víctor Muñoz, també són a la llista de 26 futbolistes que ha donat avui Luis de la Fuente. I també hem parlat, òbviament, d'aquesta quarta Champions del Barça, amb la incògnita del que farà Alexia. En els pròxims dies sortirem de dubtes. Els indicis tots apunten a que marxa, però sempre queda aquell bri d'esperança que no pugui canviar d'opinió. I també ens ha explicat la Ruth que, pel que fa a la resta de renovacions, en principi Pere Romeu renovarà, tot i que durant la temporada havia tingut dubtes, conscient que el projecte esportiu, doncs, cada cop serà més difícil. Home, és veritat que després d'una primera temporada on va guanyar 3 de 4 títols, la segona és immaculada, 4 de 4. Si ho deixes ara, seria... Bé... Doncs en el més alt possible.
Parafrasejant
no es
Núñez,
pot fer millor.
Ja se puede morir.
Sí, exacte. Com que és dilluns, això vol dir que els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de port de casa nostra, us regalen un pack d'espatlla curada i escada perquè el pugueu gaudir i amb tantes celebracions, doncs, celebrar el que calgui una nit d'aquestes amb un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 93207474 s'endú aquest pack d'espatlla curada dels amics de Ral de Vinya.
Doncs de seguida un guanyador es posarà en contacte amb la Núria de la Fuente i serà feliç. Malauradament no són dies feliços a Girona.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Peppers? Sí, senyora. Scar Tissue. Scar Tissue, diu la cançó. Red Hot Chili Peppers.
I què vol dir, Scar Tissue?
És teixit de cicatriu.
Doncs quadra. No sé si era avui. Hi havia voluntat editorial, però cicatrius en tenim per donar i per vendre. El Girona, que, com sabeu, dissabte va perdre la categoria, va baixar a segona després de no poder guanyar l'Elx. En l'última jornada de Lliga, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara aviat per a 48 hores de l'avaria. Com van aquests ànims?
Bé, doncs cada dia una mica més, i pensant que l'any que ve doncs, hi haurà un Ceuta a Girona. I, vaja, amb tota la il·lusió del món per tornar a pujar, que ja hem fet dos ascensos, doncs perquè no n'hi pot haver tres, si va haver un Saragossa, un Tenerife, i perquè la temporada que ve no es pot tornar a pujar a primera divisió.
De fet, més que perquè no, hauria d'intentar el Girona fer-ho tan aviat com sigui possible, perquè ja sabeu que el primer any que baixes tens una certa ajuda econòmica, després ja desapareix.
L'últim cop van pujar en el primer any, no?
No, el tercer.
No? El tercer.
Sí, sí,
l'última vegada és el tercer?
Sí,
és
a dir, van fer tres promocions, la promoció contra l'Elx, sí, el 2020, el 2021 perden contra el Rayo, i la tercera
d'acord.
El Girona va tirar per la via difícil, en canvi l'Espanyol, que sempre dèiem això, és que si perd la injecció econòmica serà més difícil, sempre ho ha fet a la primera quan ha baixat a segona. En fi, Edu, des de dissabte a nit que vam escoltar a Mitchell i també el president del Figeli, no hi ha més veus autoritzades del club. Interpreto que això respon a que no està passant gaire res més enllà d'assumir la situació.
Sí, perquè tots van quedar molt tocats dissabte a la nit. Mitchell va dir que havia sigut el pitjor dia de la seva vida esportiva. Quique Cárcel va abandonar la llotja gairebé plorant. Fins i tot durant la segona meitat va marxar i va anar a la Valllotja. Abans que acabés el partit ja el van veure baixant. És a dir, que són dies molt i molt durs i ara doncs, han d'acabar-ho de pair i veure amb quines forces tenen de cara a la temporada que ve. I ara, si em preguntes pel futur de Mitchell, doncs diré que encara no ho sé. Jo ara mateix apostaria perquè no continuarà. Jo crec que és difícil que Mitchell continuï, però també vaig arribar a dir que el Girona, que era impossible que el Girona baixés a segona divisió i me l'he acabat menjant, per tant, no ho acabaré d'assegurar, perquè és evident que s'han de mirar la cara Quique Cárcel i Mitchell, han de veure l'energia que té un i l'energia que té l'altre, les opcions que hi ha amb un costat i l'altre, i no pot passar d'aquesta setmana com a molt la que ve que hi hagi aquesta decisió, que hauria de ser la primera de cara a posar la primera pedra de cara a la temporada que ve.
És que són les dues pedres angulars del projecte i, per tant, qualsevol decisió ha de passar per aclarir aquestes dues situacions. Com diu l'Eduard, segurament primer la de l'entrenador, que és el que acaba el contracte, però també a continuació el director esportiu, que és el que ara rep a base de bé, però que a la vegada també és el que ha construït tot aquest somni del Girona els últims anys.
Jo ara mateix apostaria perquè no continuarà Mitchell, però si hi ha una reunió i tots dos es veuen en cor, doncs no sé. Cosa que ara mateix em sembla difícil que passi això, eh?
Jo no paro de pensar que sent com jo crec que és Mitchell,
sí, aquest és l'únic dubte que
li
tinc,
deu
sí.
demanar... Hòstia, jo això no ho deixo a segona.
Sí, sí.
Però és veritat...
Però és molt difícil. Eh?
Ja, és veritat que durant la temporada a mi m'ha fet la sensació que Mitchell emetia signes de desgast.
Sí. Des del principi.
Sí, sí.
Des del principi.
I que possiblement, no? Ell vol fer un pas endavant en la seva carrera i jo crec que ara és el moment.
Clar, potser no és el millor moment per fer el pas endavant.
Però al final, anar segon aparell també és un pas molt enrere.
Si ens posem, si només pensem en ell, el moment era després de la gran temporada que fa que posa el Girona a Champions.
Clar, però vols gaudir de la vegada.
Com diuen, és un arbre...
Jo recordo que en aquell moment es parlava, gairebé s'assegurava que quan Guardiola marxés del City era Mitchell el que anava, perquè estava... Clar, i ara tot això ha quedat bastant lluny.
És que aquesta temporada que parleu de la Champions va tenir ofertes molt importants, Va tenir ofertes d'equips de primera fila europea amb possibilitats fins i tot d'arribar lluny a la Champions League, i ara és evident que després d'aquest descens, doncs, també el caché de Mitchell s'ha de reconèixer que haurà baixat...
Normal.
Que haurà baixat que potser no té tantes ofertes ara.
Per això deia que és evident que Mitchell en algun moment havia de fer el salt endavant a la seva carrera, però clar, potser ara no és el millor moment per ell. Bé, en definitiva, no se sap, no contesta, de moment no hi ha data per saber quin futur tindrà Mitchell, i tampoc per Quique Cárcel, que en aquest cas té
contracte. Sí, té contracte, és la gran diferència. Volem que és el que passa els pròxims dies, perquè s'ha de prendre una decisió.
Incorporo una veu habitual de les transmissions del Girona, el Tot Gira. Susi Sala, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Bé, i vos?
Com l'Eduard, més o menys, assumint el cop, per dir-ho així.
Sí, és que no és fàcil d'assumir perquè bé, l'últim dia sí, perquè ja era caixa o faixa, però no ens ho hem vist a venir gaire.
No, tot i que els símptomes del Girona, és el que dius, jo no l'he vist allò fi tota la temporada, doncs amb regularitat, diguéssim que no. I la incògnita és saber el que passarà a partir d'ara a nivell de projecte, no tant a nivell d'equip.
No et pregunto què passarà, perquè no ho sabem. Què creus que hauria de passar?
Doncs que hi hagi una neteja important de jugadors, que això passarà, perquè pel que sigui...
No quedarà cap.
Cap? Perquè...
No, home, algun sí, però ja és un dia.
Entre 2 i 4 comptàvem.
Sí, perquè
només?
Penseu en aquest
només,
cas...
Eduard,
què?
Només?
Digues, perdona?
Entre 2 i 4, només?
No, és un dia. Penseu que n'hi ha 16 que tenen contracte, 16 dels jugadors que han jugat habitualment aquesta segona volta tenen contracte, però esclar, heu de tenir en compte que Sigankov i Banat tenen ofertes, ja s'estava parlant des d'Ucraïna, que poden anar al Villarreal o l'Ajax, que Arnau marxarà, que Unagi segurament marxarà, tots aquests jugadors no jugaran, evidentment, a segona divisió.
Els cedits, que n'hi ha 4 o 5,
sí,
també.
I aquests ja no hi ha possibilitats de que tornin. Es parlava que Xivierri podria renovar la sessió, però esclar, ara ja no jugarà a segona.
I a nivell, suposo que em preguntes, Jordi, més a nivell d'entrenador i de director esportiu, tot això, home, jo crec que les etapes s'acaben, ens agradin o no ens agradin. Mitchell ha estat l'entrenador més important del Girona. Ha aconseguit coses aquí a la ciutat inimaginables. Però jo el vaig veure molt abatut dissabte. Penso que pel seu bé, i pel bé de l'equip, ara mateix ha de fer un pas al costat i deixar que vingui gent nova. I el director esportiu, doncs aquesta temporada segurament no, però la propera, perquè té un any més de contracte, doncs també ha de seguir el mateix camí. Són 13 anys, si no m'erro, i 13 anys, a part de que desgasten a tothom, fan que s'acabin repetint vicis, per dir-ho així, i millor que vingui gent nova.
S'ha de ser quirúrgic, perquè jo ho dic per com jo mateix em vaig pensar en una cosa i al cap de 5 minuts penso la contrària. Per una banda, parlem de probablement els dos tios més importants de la història esportiva del Girona, i penses amb Estuani, tens raó, penses, si ho hem d'aixecar, amb qui millor que amb els dos tios que ens han fet, que ho han fet millor. Però a la vegada no puc evitar aquesta sensació de desgast en les dues figures.
Els tios que ho han fet millor porten una motxilla a l'esquena,
veritat,
que un altre tio que potser no és tan bo però que ve de nou,
és veritat,
però no
puc evitar pensar, d'acord, Mitchell està cansat. D'on traurà el Girona un entrenador millor que Mitchell?
I que hi hagi estabilitat entre Quique Cárcel, Mitchell...
Això també.
Que també Quique Cárcel és un entrenador que no li agrada fer gaires canvis d'entrenadors. És veritat que a segona divisió en va haver de fer, però ho vaig explicar també al Club de la Mitjanit. Recordo una conversa amb Quique Cárcel quan li va passar les dues promocions perdudes amb Francisco a la banqueta. Estava enamorat de Francisco. Francisco va perdre contra l'Elx i contra el Rayo Vallecano. Se li van acabar les piles, se li van acabar l'energia. Es van mirar els ulls, van dir, tu tenies moltes ganes de continuar, però és que no podem, perquè ni tu tens les forces, ja, però ni jo tampoc.
Entenc el paral·lelisme, però és que Francisco no és ni un 5% del que representa Michel. Llavors,
jo crec que això
és fonamental a l'hora de prendre la decisió.
És una altra cosa, que és que l'entrenador que vingui, si en ve algun, ha de quadrar amb l'estratègia de la propietat i del projecte que té. I això, per mi, és el més difícil. Però, clar, és que l'hauran de buscar. Si Mitchell decideix unilateralment, doncs l'hauran de buscar.
Què vol dir que és difícil quadrar amb l'estratègia del club?
Bé, jo no tinc clar exactament quina és l'estratègia del club a partir d'ara, però a partir d'ara, en el sentit doncs, que aquí hi havia uns projectes per mantenir-se durant bastants anys a primera, i hi havia una sèrie d'inversions, hi havia una sèrie també d'un projecte esportiu, d'una base també, de l'acadèmia i tot això, que això quedarà aturat, però ha de quedar aturat momentàniament, i jo, tal com ho entenc, hi ha d'haver un projecte que sigui engrescador per tornar a pujar. Per tant, necessites gent que sàpiga molt bé el que fa, però a l'hora de ser a mitjà termini, i amb una forma d'entendre el futbol que Mitchell sí que els hi ha quadrat, però, per exemple, per dir-te un nom, a Machín no els hi quadraria, saps? I aquí ve la dificultat.
Sí, sí. Bé, doncs veurem què passa al Girona.
Però qui millor que Quique Cárcel per fer això?
Clar, però igual que amb Mitchell.
Ja, no, però per mi és diferent Mitchell que
Quique Cárcel. Crema més entrenador.
Bueno, aquest any dia. Quique Cárcel ha arribat a límits
Evidentment.
Fins i tot ens ha fet patir per la seva salut. Vull dir que crema tot aquí.
Sí, però quan dic que qui millor que Quique Cárcel, perquè ell té el coneixement.
Sí, a mi no m'has de convèncer, però...
Però és que en el cas de les dues figures és més com ells afrontin aquesta nova etapa, que si ells volen continuar al Girona, jo crec que només pot dir continueu.
Però per mi no és comparable un arquitecte esportiu diu que cada dia ha de veure aquelles cares, fer rodes de premsa, tots els periodistes li pregunten...
Sí.
Clar, però en el cas de Cárcel, que és que jo crec, no vull ofendre a ningú, però dic com ho penso, és que sense aquí que Cárcel... tot això no hauria passat.
No existiria.
Llavors, clar, arriba un punt que sí, hi ha un any que la claves amb, com es deia aquells?
Dobby.
I l'any següent fitxes Miovski. I la vida és així, però...
això és el futbol.
Sí. Per cert, Miovski és del Girona o ja no?
No.
No, tenim Esprilla.
Esprilla sí que ha de tornar. Dius, vaig sentir, Esprilla, dic, bueno, mira, Esprilla encara ho arreglarem, però...
Perdona, Esprilla ha quedat campió de la Lliga Turca, vull dir que tampoc
us enrieu. Sense jugar, però...
Al voltant seu edificarem el projecte d'ell i de la seva sang i el seu carisma, edificarem l'ascens.
I ara, a posteriori, jo em pregunto si... perquè tinc la sensació que l'any a la Champions també ha passat factura aquesta temporada. Si va valer la pena. És a dir, aquell any, evidentment, va passar factura, però és a dir, si la gent de Girona canvia tot el que va viure a la Champions per haver tingut més estabilitat o no?
Jo crec que sí.
Sí, jo també. És que
allò és tan difícil que passi en un equip com el Girona.
Que impossible.
No, quan dieu que sí, voleu dir que
canviarien per mantenir-se primera.
Que canviarien per mantenir-se primera, eh?
Jo crec
que vale la pena. Tu dius, Marcos, que vale la pena.
Tu, Susi, que no, eh?
Jo crec que els que hem tingut el privilegi de veure el Girona a Champions i veure'l en directe allà al camp és una cosa que jo crec que no es torna a repetir, per tant...
Va valer la pena.
I tant, ja tornarem a pujar, escolta.
Sí que va valer la pena.
Sí.
Una altra cosa és que fes mal, em depèn de quines circumstàncies.
Clar, que n'has pagat les conseqüències.
Això sí, però no només esportives, sinó també...
Perquè has jugat malament.
Ha estat el millor i el pitjor que li ha passat al Girona.
Sí, saps clar. Però tu comences malament, fas 3 punts de 21, acabes pitjor, 4 de 24, això no és la Champions. Això és que has fet malament les coses.
I amb tot això, amb aquestes dues ratxes, si arribes a guanyar un partit més,
arribes a fer el pal de Lemar.
Lemar, pal dintre i ja està.
Però és que el que li ha passat al Girona també, aquesta temporada, és a dir, també és una cosa molt estranya. És a dir, fitxes a Ter Stegen i se'l lesiona.
I no pot jugar.
Banat, és a dir... ha tingut un cúmul de circumstàncies negatives que res li ha ajudat. La moneda sempre caia creu. Sí.
El dia que el Girona va haver de jugar amb un Unagi de nou, jo vaig pensar que la cosa s'estava complicant per moments és el que ha passat.
I Unagi tampoc ha estat bé?
No, l'Unagi post-Copa d'Àfrica tampoc ha... per baixar han de passar una sèrie de coses que no van a l'hora
i han passat totes.
I han passat unes quantes, efectivament.
Deixeu-me dir una última cosa i un tuit d'Estuani que...
Ah, sí.
Sí, vaja, és que parla gairebé en futur perquè diu orgullo de haber defendido estos colores con todo lo que tenía y de haber vivido momentos increíbles junto a ustedes. Gairebé és un...
Un comiat.
Sí, un veus, tuit doncs un parlant.
No es podrà acomiadar com, com mereixeré, el portarem al Johan Cruyff amb Alexia i ho farem, ho farem conjunt.
No, bueno...
Doncs no serà un estiu fàcil i encara menys feliç a Girona, però us l'anirem explicant a mesura que ens l'expliquin a nosaltres, que aquesta és l'altra. Jo entenc que la situació és dolorosa, i, però que 48, sí, però 48 hores després que estiguem amb, una, amb unes declaracions de Delfí Geli, jo crec que hauríem d'anar passant una mica de via per saber de quin mal hem de morir. Solà, Susi, abraçada, gràcies.
Ja et torno a entrar o ja no, ja no...
No, demà, que tinc entès que vas a Palamós,
sí.
Hem preparat... Sí, perquè juga el Badalona contra el Madrid.
Ah, sí.
Bé,
sí, sí, sí.
Demà hem preparat la retirada de la samarreta d'Eduard Solà a tot costa.
Ja. I ja fins aquí dues temporades.
Que quan pugin.
No, una.
Dues, no, l'any que ve per l'ascens.
Ah, fins aquí. Ah, d'acord.
No, ja ho sé que ara ja segona divisió. Jo ja no...
Ja t'ho van dir ahir, Solà, però tu saps que ets de Champions.
Exacte.
I tu, Susi, també. Abraçada a tots dos.
Adeu.
Adeu.
Torque Lab.
Canviem de registre i segurament tornem una mica enrere en el programa. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè avui el laboratori versa en part sobre un futbolista de qui ja hem parlat, de Gavi, que avui ha entrat a la llista del Mundial, i sobre una matèria que crec que és matèria de la temporada vinent ja.
Mm.
Amb De Jong continuant a l'equip i sabent que a Flick li agrada, amb Gavi recuperat 100% i amb Bernal com a proposta de futur per la posició, tu on creus que residirà el mig centre del Barça la temporada vinent?
Mira, em plantegeu el punt feble, el meu punt feble del Barça de Flick, perquè no tinc una tesi molt clara sobre això.
Punt feble sembla... perquè no ho tens clar, no?
No, perquè el laboratori treballa i treballa, però no arriba a conclusions.
No troba la fórmula.
Saps què passa? Que ho trobo fascinant, perquè ens trenca moltes veritats absolutes o molts principis que a vegades semblen com molt dogmàtics, que és que el Barça pugui tenir migcentres de tots els colors i l'equip es continuï comportant de la mateixa manera, amb matisos. O sigui, jo no conec un equip que tingui una personalitat tan marcada i que pugui jugar amb, perquè hem parlat de Marc Bernal, de Gavi, de De Jong, però pots afegir a Eric, és a dir, pot, com un central de mig centre, amb un central com de, ai, com un mig centre com De Jong, que és tot el contrari, ha de ser posicional, amb una àncora com Marc Bernal, que és clàssic mig centre defensiu per jugar gairebé únic i per tant amb dos interiors, tot i que a Barça ja sabem que són gairebé tres alçades, i amb Gavi, que s'està reciclant en una posició on també ha de mesurar molt tota l'expansió que té ell per naturalesa en la pressió, en el pas endavant, en quan salta i quan no salta. És a dir, són quatre migcentres diferents que Flick et diria que gestiona depenent del rang dels jugadors més que de les necessitats tàctiques de l'equip. I això em sembla una... Vaja, per nosaltres que ens hem... Que hem crescut amb la idea del 4 i després del mig centre defensiu i després de l'aparició de Busquets, és un tema absolutament... no sé, impressionant, impactant i jo crec que molt interessant. No t'ho sé dir. Jo et diria que continuarà sent De Jong el preferit, perquè si Flick té De Jong fa la sensació que els altres van al costat. Però em pregunto, en quin moment hi haurà el canvi de guàrdia amb Marc Bernal? Mm. I mentrestant, quin rol tindrà Gavi a l'equip? Jugarà com a mitja punta tercera alçada, jugarà com a fals extrem esquerre, jugarà com a mig centre quan passi alguna cosa, perquè Gavi i Eric són dos jugadors que la sensació és que Flick per ells són titulars, són suplents però són titulars, és a dir, on falti algun de mig camp cap endavant apareix Gavi, si falta algú de mig camp cap enrere apareix Eric. És una, o sigui, és una confecció de plantilla i una ocupació de les posicions i dels rols, la de Flick, que és nova, vaja, jo la trobo molt moderna.
No sabem què farà Flick, tu què faries?
A mi m'agraden els migcentres àncores. He crescut amb això, crec que li donen a l'equip molta estabilitat, molta seguretat, és el guardaespatlles dels centrals, és el jugador que dona la fluidesa. Ja no et dic la progressió, sinó la progressió, l'amplitud, la superioritat numèrica amb els dos centrals quan toca contra dos davanters en la pressió. A mi m'agrada Marc Bernal. O sigui, a mi m'agraden els equips que tenen aquest mig centre. Però Flick m'ha obert moltes perspectives i jo crec que no ens hauríem de quedar aquí, i ens ha demostrat que hi ha altres migcentres que poden fer aquesta funció d'una manera diferent sense que l'equip se'n ressenteixi. Clar, la qualitat que té De Jong per associar-se, barrejar amb Pedri, per fer un pas endavant a l'equip, per proposar-li diríem que en atac més creativitat, més recursos, més vies d'atac. Ara, clar, a mi De Jong em sembla un jugador molt fràgil per ser el teu primer defensa o el protector dels centrals, a vegades no és fiable en les cobertures, en les transicions, i Gavi m'agrada molt en aquesta posició, perquè crec que és mentre no recupera la millor versió, probablement una versió que li permeti més girar millor, més el canvi de direcció. Recordem que Gavi ha estat molt de temps lesionat i que encara puja graó a graó. Crec que és una posició que s'està adaptant amb molta intel·ligència i que torna a ser un jugador fiable. Jo sempre vull que el migcentre sigui, com va dir Menotti, un gos guardià i que estigui sempre al lloc.
És a dir, vol una Patrick Jarro al masculí.
Correcte, però Patrick Jarro és molt més que això, em sembla. No?
Bueno, o sigui, és que pot ser
interior també, no?
Pot ser interior, té moltíssima
clar,
arribada, té xut des de la frontal...
Clar, no. Quan o sigui, una part de Patrick Jarro, sí.
Sí, quan es va lesionar l'Alexia va fer d'Alexia, diríem, i sí, també va ser segurament la millor interior que podia trobar.
Exacte.
El Barça.
Sí, sí.
Doncs De Jong, Gavi, Bernal, el teu gust és per Bernal. Ricard, quin creus que serà el gust de Flick la pròxima temporada?
De Jong. Vaja, si no hi ha una gran sorpresa al mercat d'estiu, hauria de ser De Jong, perquè és que des que va arribar Flick, si De Jong està bé, és mig centre. Quan De Jong no està bé, el posa allà a la mitja punta, el deixa jugar uns minutets...
L'única fissura que veig, perquè jo crec com vosaltres, que veig aquest vaticini, és que s'hagi trencat alguna cosa amb allò que va insinuar l'altre dia De Jong, que Flick li havia demanat jugar contra l'Atlètic de Madrid...
I després ho va cuidar.
Ho dic perquè després De Jong no ha jugat.
Sí, però això ja ha passat, com explicava ara el Ricard, després, això ja ha passat en d'altres moments.
En què no l'ha vist bé, no l'ha fet jugar,
l'ha fet jugar d'interior fins que l'ha vist bé.
Que ha estat la seva primera opció, això és...
Sí, i que les tornades de De Jong han estat llargues sempre. O sigui, no és un jugador que, si són 3 setmanes a la quarta... és peça capital. No, tots els retorns de De Jong són allargadíssims, una estona de mitja punta, si vols jugar, una estona de segona alçada, i de cop i volta, doncs, quan ja està prou madur, torna a la posició de mig centre. Però, clar, és que Flick crec que gestiona el mig centre des del rang. Quan ha tingut Gavi, ha jugat Gavi, perquè per ell era important. Quan ha tingut Eric doncs Eric deixava la defensa i apareixia en aquella zona. Allà ha de tenir un jugador de confiança. I jo crec que aquests tres futbolistes, De Jong, Gavi i Eric, són jugadors de confiança per Flick, encara que siguin perfils diferents, i que em sembla fantàstic que Marc Bernal, mentrestant, creixi a l'ombra. Ara bé, hi haurà un moment que Marc Bernal doncs haurà de créixer ja al sol, haurà de ja assumir, diríem, aquest punt, i no sé quan es trencarà això. Haurà de marxar de Jong perquè Marc Bernal assumeixi aquest paper capital? És molt jove, vull dir que podria aparèixer amb 21 anys, però el futbol va tan ràpid que Marc Bernal estarà 5 temporades al primer equip esperant que De Jong li cedeixi aquella posició. No sé si Flick té previst algun canvi de direcció. Per això dic que és una posició que continua... O sigui, és un nus que necessitarem temps per desfer-lo.
Sí, sí. És una de les incògnites que ens planteja la temporada vinent, i aquesta, a diferència d'altres, no depèn del mercat, perquè els tres els tens aquí i no sembla que hi hagi d'haver canvis en aquesta demarcació. Ricard, gràcies.
A vosaltres, adéu.
Farem una pausa i passarem un moment per Madrid, que hi haurà eleccions. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes, o allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
It's all called changes. It's all called many things.
Este miércoles os vamos a convocar a todos para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio de Real Madrid. Donde ya dijimos en pre-campaña que nos presentaríamos y teníamos un proyecto tremendamente potente e ilusionante para el madridismo. Lo tenemos, ya están cumplidos todos los pasos. Ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí, ahora lo que pedimos es ese debate. Debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa.
Enric Elme, el candidat a les eleccions del Madrid. Primer es va fer oficial la candidatura de Florentino Pérez i aquest cap de setmana ho ha aconseguit el seu candidat opositor després de, entre altres coses, haver d'anar a demanar un aval personal a un banc estranger perquè els espanyols...
No tinc diners.
És que ara no em va bé.
Han desaparegut.
Ara justament fer-li un aval... Ja sé que vostè té 194 milions d'ecus, però a mi no em va bé fer-li l'aval, que vol que li digui. Maria Josep Hostalric, Madrid, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
És bèstia, això, eh?
Sí. Bueno, de fet, una de les úniques dues accions que se li coneixen al candidat Florentino Pérez és aquesta, és haver aixecat el telèfon per haver aconseguit que els bancs no li donguin aquest aval, el suport a aquest aval, no? L'altre és presentar un eslògan, això sí, però de moment tampoc no sabem gaire cosa més del candidat Florentino Pérez.
És veritat, per cert, que les eleccions pinten el diumenge 7 de juny, és a dir, sí, d'aquí... dues setmanes, ho dic bé, no?
Sí.
Però no, encara no són oficials i ja us he dit abans que els estatuts del Madrid són per fer una telesèrie.
De fet, pot ser que si Florentino volgués, les pogués convocar aquest diumenge que ve, 31.
Sí, sí. Sí. Podria, és a dir, els terminis són, crec que a partir de dos dies de la proclamació electoral, quan vulguis.
Sí, sí.
Que és una cosa raríssima. Sí, sí, sí. En fi, pinten a 7 de juny i Maria Josep. Riquelme va una mica, fa l'efecte a mi, no sé si és que es desencadenarà, però com amb el fre de mà. Una crítica a l'espanyolitat de la plantilla, una crítica a com ha quedat el Bernabéu després de la inversió feta, però no, vaja, no sé, o puja molt els decibels quan estigui ja en campanya, o no sembla disposat a repartir estopa per derrocar Florentino.
És que la idea és mostrar aquest cop d'efecte a partir de dimecres, no? O el mateix dimecres, que serà quan donaran noms, suposadament. I quins noms? Com a mínim un director tècnic, un entrenador i algun fitxatge d'aquests que diuen de relumbrón, perquè si no se li complicarà molt la cosa. Tu pots tenir moltes idees i molt bones a nivell institucional, però el que la gent vol i el que fa votar-te són els noms, vull dir, això està clar, no? I per tant hem de pensar que aquest dimecres és quan colpejarà d'una forma més contundent amb noms que en aquests moments jo personalment desconec i crec que ningú està pistat sobre per on te poden anar les coses, no? Perquè, el cop d'efecte definitiu seria portar un Klopp, però en Klopp ja està descartadíssim perquè no vol entrenar, i desconeixem, ell diu que sí que té lligat a ha paraulat un entrenador, a veure quin és el nom que posa sobre la taula, no?
Clar,
però
el problema
sí que s'està dosificant, Vull dir que s'està dosificant, però tot i així està començant a aparèixer i a donar entrevistes personalitzades perquè és el meritori i per tant és el que s'ha de mostrar, el que ha de començar a sonar la seva cara, i ho està fent mica en mica.
Acaba de fer declaracions a l'ABC, que té gràcia, al diari ABC, del qual
i ha dit Florentino no se n'assabentarà.
I ha dit tenemos dos estrellas internacionales fichadas.
Sí.
No ha dit quins noms.
Sí, clar. És que ha de presentar això. És que, clar, però Dani, és que és això o estàs mort.
Però el dubte que jo tinc...
No al Madrid, a tot arreu.
Tinc és, si més enllà de tenir-les tancades, que no ho dubto, és si les podrà anunciar, que això passa en totes les eleccions.
A mi em diuen companys a Madrid que un d'aquests jugadors seria Rodri, el del Manchester City.
Sí. Això és el que es ve comentant. I a més és que Rodri té molt poc a perdre i molt a guanyar, vull dir que no m'estranyaria que fos en Rodri.
Li queda un any de contracte al City.
Ja, però Rodri podria venir perfectament amb Florentino Pérez.
Però està desitjant
venir,
Rodri.
Sí, clar. Jo, tal com ho veig jo, potser m'equivoco i per això truquem a la Maria Josep. L'única manera que té aquest home de fer mal a Florentino és presentar una alternativa d'entrenador, és a dir, pels que no vulguin Mourinho ni en pintura, presentar una alternativa.
Alegri està lliure, l'acaba de fer fora. L'acaba de fer fora el Milan.
És que em dones Alegri, jo crec que també prefereixo Mourinho.
No, home, no.
És que quina alternativa?
No, m'he passat.
Mourinho?
Estem parlant de dos comptadors passats de rosca.
Sí, això és veritat, però tot el que sigui
evitar Mourinho. Alegri no és tan tòxic, però hosti, no sé.
No és tan tòxic, no?
Bé, no
sé.
Bé, Maria Josep, tu que ets allà, ara ja sabem que hi haurà eleccions, que això no ho sabíem la setmana passada. Bé, veus possibilitat que hi hagi partit?
A veure, depèn de... Acotem el terme que hi hagi partit o l'expressió que hi hagi partit. Guanyar unes eleccions, sincerament, no. Mm-hmm. I Enrique Riquelme és el primer que sap que no les guanyarà. El que passa és que ell considera que això és una inversió a futur. És a dir, doncs hi ha qui inverteix en campanyes de màrqueting, mm-hmm. ell està invertint en això, no? En donar-se a conèixer i a base de colpejar Florentino Pérez, doncs aconseguir que fins i tot pugui arribar el moment que, si les coses no funcionen, doncs pugui deteriorar-se el mateix Florentino Pérez a si mateix. Hi ha una cosa que a mi em sembla que també pot enfablir moltíssim Florentino Pérez i que em consta que estan fent tremolar un sector molt important de la candidatura de Pérez, i és el tema dels debats. Per això avui insistia ell en vull mantenir debats, vull tenir debats oberts, vull parlar dels temes obertament, perquè sap que aquí, Florentino Pérez no va segur. Florentino Pérez sí que vol mantenir debats, diu que vol mantenir debats, però la gent propera amb ell és molt conscient de que amb una exposició oberta davant els seus socis, doncs pot agradar més o menys el seu missatge, però no té resposta. Ara bé, davant d'un tio com Riquelme, que té una agilitat mental doncs pròpia de la seva edat i a més les idees molt clares, aquí sí que pot perdre bastants punts. És a dir, que Riquelme juga també amb això, no és, probablement no per guanyar, no tingui entre cella i cella el fet de guanyar unes eleccions, però sí de que aquesta, diguem-ne, aquest vassallatge o aquesta diferència que s'apunta des del sector més proper a Florentino Pérez no sigui tan gran com s'imaginen. És a dir, doncs, pugui haver-hi, per exemple, un 30%, un 25%, un 30% del soci de la massa social amb dret a vot del madridisme que pugui confiar en la gestió de Riquelme. No? I això seria un puntàs perquè això sí que garantiria pràcticament el seu futur com a president del Madrid.
Doncs veurem com va. En principi, aquestes eleccions el 7 de juny, un parell de setmanes per veure fins on puja el nivell Enrique Elme. Maria Josep, gràcies.
Una abraçada.
Abans de tancar la plana esportiva, hola de nou, Sònia Oleart.
Hola.
Ho hem deixat per tard perquè avui el programa era ric en qüestions diverses, però cal destacar el cap de setmana que han tingut tres entrenadors catalans. Mm.
Comencem pel primer, Guardiola, que ja sabeu que marxa del Manchester City, que ha aconseguit 20 títols, 6 Premiers, una Champions. El destampador es va mostrar visiblement emocionat sobre la gespa ahir a l'Etihad Stadium.
It had been a huge honor to represent...
Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
De fet, aquesta tarda hi ha hagut rua pels carrers de Manchester per acomiadar a Guardiola, Stones i també a Bernardo Silva. El City, a més, en aquesta rua ha incorporat a l'equip femení i també a tot el futbol base. I un altre nom propi és el de Cesc Fàbregas, que ha fet història classificant el Como, un equip que fa 7 anys era la quarta divisió per a la Champions. El Como ha acabat quart a la Lliga Italiana gràcies al triomf ahir, 1-4 al camp del Cremonese. Recordem que va arribar al 2022 com a jugador, es va quedar com a entrenador, sent assistent, i el Como ja va aconseguir l'ascens a la Sèrie A i l'any passat ja com a primer tècnic va assegurar-ne la permanència i ara aquesta classificació per la Champions. I el tercer nom és el d'Antonio Hidalgo, de Canovelles, exentrenador i exjugador del Sabadell, entre altres equips, que ha portat el Depor a primera amb una victòria al camp del Valladolid. El camí pel desert del Depor ha estat de 8 anys, dos d'ells a primera ref, i ara amb Antonio Hidalgo ha pujat a primera.
Antonio Hidalgo, entre altres, company de Lleva, jo diria que un parell d'anys més gran, però dels Xavi, Gabri, Puyol i tot. Sí. I també deixeble de Joan Vilà, que ha estat una mica... És el guru de Xavi Hernández, i que ja va pujar en el seu moment al Sabadell a segona, i ara ha tornat a fer una gesta amb el Deportivo. No obstant, jo em voldria centrar en Cesc, que...
Espectacular.
Vaja, ja sé que el Como ha invertit calés, però fotre el Como a Champions per davant d'autèntics...
Juve i Milan, sí, sí. Fora, eh?
Bé, jo les vegades...
I jugant com juga el Como, eh?
Les vegades que hem parlat amb ell m'ha fet la sensació que té les idees molt clares, molt poc dogmàtic, tot i que s'ha criat aquí, ell ha begut d'aquí i d'allà, i té molt clar com també vol jugar a futbol. I em sembla que és un entrenador a tenir molt en compte en el futur.
La setmana passada vaig coincidir amb ell en una entrevista i...
Perdona, t'ho dic d'una altra manera. Em provoca més curiositat com juga Cesc Arteta.
És molt diferent. Probablement tenen camins similars, és a dir, com a jugador, els dos van jugar a l'Arsenal, els dos van jugar una a les categories inferiors al Barça, etc. Però Arteta és un obsès d'acabar amb la porteria a zero, i Cesc Fàbregas jo crec que és una altra cosa. Total, que parlant amb ell té molt clar que, no ho diu així, però té molt clar que arribarà a una banqueta gran i no tancar portes a cap banqueta, ni tan sols a la del Real Madrid.
No.
A mi m'agrada molt, al final sap que té una càmera, no? però s'han publicat moltes arengues, sí, que fa, i m'agrada molt la importància que dona als jugadors. És a dir, ell, no, es treu molt mèrit, els hi valora moltíssim, els hi agraeix, i això crec que és una cosa a vegades difícil de trobar a l'elit, no? I és un entrenador també molt, molt versàtil, jo crec que s'adapta molt bé al tipus de jugador que té, i vale que ha invertit, però... Ostres, a mi ara em pregunta jugadors del Como, doncs, costa de trobar-ne, que dius, ei, aquest és determinant, aquest... És a dir, que ha generat un nivell col·lectiu molt alt que l'ha portat a Champions, i jo també penso que si el creixement, no?, perquè al final ell, que porta dues temporades, sí, a l'elit del futbol com a entrenador, crec que pot acabar fent grans coses.
El seu equip juga molt bé, ell ha canviat la filosofia, o sigui, a Itàlia és un espectacle, o sigui, ningú juga com juga el Como. Gent jove, o sigui, aposta per gent jove, molts espanyols que ha portat allà, i sobretot ha tingut la capacitat de crear una identitat de lloc a un equip que no la tenia, i això amb diners o sense diners, però ho ha fet, ho ha fet de meravella i ara està a la Champions. L'any passat podia haver marxat al Milan,
a l'Inter, va tenir l'oferta massa gran.
Sí, al Dortmund, i va esperar. Perquè
ell considerava, jo crec que no estava preparat, que necessitava més rodatge.
Va esperar, i jo crec que ara anirà a la Champions, i després és un entrenador.
L'Inter havia estat finalista de la Champions, que la va perdre contra el PSG, i segons tothom van trucar a Cesc Fàbregas, i Cesc Fàbregas va dir que no. O sigui, sí, dir-li que no al subcampió d'Europa.
Sí, sí, la veritat és que a vegades els resultats et giren, però tot la seva carrera d'entrenador sembla que tingui molt sentit.
Sí, sí, perquè està molt treballada.
Veurem on acaba, però de moment va molt bé i ens n'alegrem per ell. Mireia Vera, Marcos López, Dani Sanabra, gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Una pausa i saludem una tenista catalana que ho està fent bé a Roland Garros. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
Que veus la nit de Sant Joan.
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
No pot parar, això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimecres, Quanta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
Sargento Tomás Morado Muñí.
El Chevalier va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
Què dius?
I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
Quanta Guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vuit minuts i les 9. Abans d'acabar, volem anar cap a París per saludar una tenista catalana que s'ha classificat per la segona ronda del torneig. És la Marina Bassols. Hola, Marina, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
I enhorabona, perquè venies de la prèvia i aquesta és la teva primera victòria en un quadre gran de Grand Slam.
Correcte, així és, sí, sí.
I què? Com cau? Com es digereix això?
Bueno, de moment una mica assimilant que és el que ha passat en aquest torneig i, bueno, és el que has dit, no? Primera vegada que jugo aquí a Roland Garros, primera ronda de quadre final i guanyant, pues, això no ho havia fet mai. Vaig passar la prèvia al US Open fa 2 anys, però vaig perdre primera ronda i, bueno, la veritat que, bueno, toca seguir somiant, no? I seguir vivint aquesta experiència que, jolín, estic molt contenta de... Bueno, d'aquests partits que he jugat i ara per totes, no?
I això amb 26 anys, vull dir que ha tocat treballar-s'ho, eh?
Sí, bueno, al final el tennis és una carrera molt llarga i a dia d'avui els jugadors i jugadores estem molt més preparats, la carrera pues, dura més i no és com abans, que si amb 18-19 anys no aconseguies els teus objectius ja estava. Ara... amb 30, 31 anys hi ha molta gent que inclús aconsegueix el seu millor rànquing, però bueno, res, es tracta de disfrutar, no? De fer el que t'agrada, d'estar amb ganes, i això és el que estic fent.
I ara el repte dimecres contra Andreeva, si no m'equivoco, vuitena cap de sèrie de Roland Garros, per tant és un repte complicat, com ho afrontes?
Sí, bueno, vuit del món, però bueno, òbviament molt bona jugadora, però també és el que vaig dir dies abans, quan vaig guanyar la Pliskova, no sé si algú s'ho imaginava, però bueno, es tracta de creure, de confiar en un mateix, i en quant al dimecres, pues, òbviament serà un partit molt, molt interessant, que ho intentaré gestionar i disfrutar-ho moltíssim, i res, ja veure què passa. Al final és tennis, pot passar qualsevol cosa, i res, jo donaré tot el que tinc dintre meu i a veure que, com va.
Ha aparegut algun patrocini a les últimes hores de cara a aquest partit? Perquè sé que vas explicar ara ja fa unes setmanes que et calia ajuda externa i vas fer una mena de crida, no?, a patrocinadors, perquè, òbviament, el circuit és car.
Sí, és molt car. A veure, de moment no han arribat coses interessants, diguem, però bueno, a poc jo al final intento fer la meva feina. Quan puc parlar d'aquestes coses i transmetre una mica les necessitats, doncs ho seguiré fent com fins ara. I és el que has dit, sí, el tennis és molt car, els gastos que hi ha són increïbles, tot l'equip que tens a darrere, clar, tot té un cost, molts viatges, es paguen pues, hotels, avions, menjars, ja que no estàs a casa. Però bueno, a veure si a poc doncs, va millorant una miqueta aquesta situació.
A Marina, acabo. Fa cosa d'un mes vas denunciar que havies tingut rebut amenaces de mort per qüestions d'apostes, de màfies d'apostes, etc. Episodis com aquests s'han anat repetint o ja ho hem deixat enrere?
Amenaces de mort no he rebut, però sí, missatges, insults, això a diari. Mm-hmm. I encara que, sí, i amb el vídeo, això els és igual. I els partits de quali que els vaig guanyar els tres, la primera ronda també, cada dia rebem aquests missatges, però no només jo, sinó tothom que juga a tennis, però bueno, al final són coses que desgraciadament hem de normalitzar, si es pot dir així, però bueno, jo crec que hi ha algunes coses que s'haurien de canviar, però bueno, a veure si a poc entre tots doncs, intentem buscar una solució a aquest problema. Sí.
La veritat és que caldria perquè és bastant incivilitzat tot plegat, però bé, ara ens centrarem en la part, en la cara bona del tennis, que és aquesta victòria, i desitgem a la Marina Bassols el millor per la segona ronda. Marina, gràcies i moltíssima sort contra Andreeva.
Moltíssimes gràcies.
Abans d'acabar, Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
L'Olympiacos va guanyar el Madrid a la final de l'Eurolliga, que es va disputar ahir a Atenes. És just, i per una banda, i té raó el Madrid d'exclamar-se contra l'arbitratge com ho fan?
Jo crec que sí, en una de les dues jugades, però de vegades t'ho donen, de vegades t'ho treuen, i doncs en aquest cas jo recordo una final que el Madrid va guanyar també a l'últim segon, doncs que, en fi, una acció de Sergio Llull, sí, que els van afavorir. Tenen raó, en part, sí. I crec que mereixien, fins i tot, tenint en compte les baixes que tenia el Madrid, potser hagués merescut més, però és que tenia el millor equip davant de tota Europa, i evidentment aquest equip jugant a Grècia doncs és més fort, clar.
La millor plantilla d'Europa ha acabat guanyant l'Eurolliga. En fi, pendents, evidentment, del serial Pasqual, de moment sense més novetats,
Sí, demà reuneixen. Demà hi ha reunió a la porta a Xavi Pasqual, demà al matí migdia, el Barça entrena a les 11, doncs a la tarda ja s'hauran reunit, i suposo que tindrem una miqueta més d'informació. Pinta que no, des de l'entorn de Pasqual em diuen que no, que la decisió ja està presa, però vaja, no sé si la porta té alguna cosa que... o serà simplement un comiat.
Doncs n'estarem...
tendria a pensar que no hi haurà canvis.
N'estarem pendents, com també estarem pendents de l'última jornada de l'ACB aquesta setmana. Gràcies, Ernest.
A tu, que vagi bé, Jordi.
Sònia, remata-ho.
El dia en què us hem explicat que fins a 8 jugadors del Barça han estat convocats per a Espanya per jugar al Mundial de Futbol, destacant especialment Joan García, Eric García i Gavi. Més enllà dels 8 del Barça, en total són 9 catalans els que representaran la selecció espanyola en aquest Mundial. També hem parlat de les celebracions del Barça femení per la quarta Champions i, òbviament, del futur d'Alexia Putellas. Encara pendents, a les pròximes hores s'espera que hi hagi algun tipus de resolució de referència al seu futur. La Ruth Vilà, per cert, també ens ha explicat que Pere Romeu renovarà, però que ha tingut dubtes sobre la seva continuïtat al Barça, tenint en compte la situació de la secció. I, òbviament, hem passat per Girona després del descens del cap de setmana a segona divisió.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio i el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà amb més esports, amb més tot costa. Sergio, ja és normal això, que no hi hagi cap jugador del Madrid a la convocatòria d'Espanya?
La ignorància és muy atrevida, ¿no?